al país persa.
Són les 10 i 4 minuts, amb més notícies a les 11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 4 minuts, encetam ja la segona hora de programa, aquí al dia, a través de la ràdio també, a través de la televisió i, com sempre, amb moltes coses que compartir amb vosaltres, moltes coses que contar-vos. Com heu notat el començament del dia, el començament de la setmana? Perquè jo, al Manco, Joan Ferrés, sí que he tingut la sensació de que les temperatures no són tan fredes com les setmanes prèvies. Al Manco podríem dir que tenim una petita treva.
Així és, aquesta és la sensació, una petita pujada de les temperatures que ja notàvem ahir. I que avui segueix, també, en augment, aquesta nova pujada. Molt de sol, ahir ho teníem, però també avui es confirma molt de sol el que tindrem durant aquesta jornada de dimarts, amb permís de qualque pinzellada de ningúls alts. Com dèiem, es notarà una petita pujada del termòmetre i les màximes, com hi van també en pantalles, aniran aproximadament entre els 16 i els 19 graus i podrien arribar fins i tot als 20 graus. El vent de mitjorn serà fluix, anirà de fluix a moderat i tindrem maror a la costa esporrada, però com dèiem, una nova jornada en què el fred es nota, però no al mateix nivell que la setmana passada. Repassam ara imatges en directe que explicam als oients de les càmeres que tenim repartides arreu de les illes per veure també quina és l'estampa des de Cala Torret a Menorca, punt on habitualment també hi entra bastant de vent, veient que sí que hi ha molta calma i un sol lluent que ens enlluerna quasi aquí en directe, però detecta el que dèiem. El sol que predominarà durant el dia d'avui i ara mateix no hi ha presència de ninguls i de Menorca passam a un altre punt també per saber altres dibuixos que ens deixen avui els paisatges de les illes, com el del Punt Major a Mallorca. En aquest cas també sí que hi ha una presència de ninguls, encara que hi entra també el sol i no hi ha possibilitat de precipitació, com poden detectar, i un Punt Major que també llueix perfectament, així com han tingut dies amb més boira aquest darrerament, en aquesta hora sí que ja llueix a partir de l'entrada de sol i ens anuncia el que dèiem. Un dia de sol i amb una pujada que no tenim de les temperatures.
Pendents del temps, de la meteorologia, recordam que a mesura que s'acostin les dates importants referents a les diferents festivitats que tenim en el calendari, Sant Antoni, Dia de Menorca, Sant Sebastià, el nostre home del temps, Albert Darder, vindrà, però serà en concret el proper dijous. I així, com dèiem, a mesura que mos atracam a les dates específiques, podran saber si plourà o no plourà per Sant Antoni, per la Diada, per Sant Sebastià, tot i que hi ha amenaces, eh? Això sí que és vera, que la gent se prepari o que el Manco tingui esperaigua a mà, perquè sí que, sobretot divendres, podria ploure, divendres vespre. Parlem d'algunes novetats amb el canvi d'any que afecten sobretot a les nostres illes. Dia 1 de gener d'aquest 2026 va entrar en vigor la normativa estatal que obre la possibilitat de compaginar l'ús privat i turístic de les embarcacions de lleure, una nova regulació que no ha agradat al govern balear ni a la patronal, Joan, del xàrter nàutic.
Així es diuen que tindrà un impacte sobre la seguretat de la navegació marítima i sobre el medi ambient. I aquest estiu, l'executiu balear, aquest passat estiu, va establir l'obligació que totes les embarcacions que es destinin al lloguer turístic disposin d'un lloc autoritzat a les illes per embarcar i desembarcar el passatge. I, a més, a la vegada advertien que els particulars que vulguin explotar les seves naus com a negoci turístic perdran el dret a amarrar els ports públics de Ports i Bé, que són de gestió autonòmica. Per tant, hi ha un xoc evident entre el govern de l'Estat i el govern autonòmic, el govern de l'Estat qui va aprovar aquesta normativa per l'ús turístic de les embarcacions de lleure, i el govern autonòmic qui es posiciona, com veiem, en contra. Avui, per tant, volem saber des del xàrter nàutic com es valora aquesta situació. Volem parlar amb Pedro Francisco Gil, com a president de l'Associació d'Empreses de Xàrter de les Balears, i José María Jiménez, president de la Comissió del Xàrter Nàutic de l'Associació Provincial d'Empreses d'Activitats Marítimes. Benvinguts a tots dos, gràcies per venir.
Bon dia.
D'entrada, comencem per tu mateix, Pedro. D'entrada, volen saber per què el govern central què va al·legar per aprovar aquesta normativa, és a dir, que les barques, les embarcacions de lleure, puguin tenir un ús turístic.
La verdad que lo hemos comentado muchísimo, ya sea con las patronales del charter o directamente con los propios socios que tenemos, y no entendemos la razón. Es verdad que hemos leído en los medios que existen causas que se podría decir que tienen intereses privados, económicos, pero a nivel de genérico no entendemos quién es que y el motivo por el que se está sacando este reglamento, puesto que hasta a día de hoy me parece que hay 17 peticiones concedidas en toda España y solamente se han solicitado 40 a nivel nacional. Quiero decirte, ha sido, desde nuestro punto de vista y la numerología, ha sido un fracaso.
Uh-huh. Per tant, com deien Pedro, José María, veiem que manco un impacte immediat no ha tingut, és a dir, no ha hagut una... no moltes embarcacions han aprofitat, diguéssim, aquesta iniciativa.
Bueno, no ha tenido impacto porque desde las asociaciones nosotros nos habíamos quejado de que había una competencia desleal. La normativa de seguridad de una embarcación de charter no es la misma normativa que una embarcación privada. Entonces, lo que sí hemos conseguido que desde Madrid... les ha costado entenderlo, pero han entendido que por lo menos la normativa, ya que se iban a destinar a un uso comercial, tenía que ser la misma. Entonces, esto, que supone una inversión importante en balsa, radiobaliza, etcétera, ha frenado un poco, o bastante, que haya peticiones. Porque yo recuerdo que había una página web, que son parte de los que han movido este asunto, sobre la comercialización de estas embarcaciones, y en su momento había como 400 o 500 embarcaciones anunciadas antes de que saliera la normativa. Y además anunciaban que además hacían como de gestoría. Es decir, ahí había un doble negocio. El negocio de la gestión y el negocio del arreglo de la documentación.
Mm-hmm. Que curiós, perquè així com en el tema de l'habitatge se vol evitar l'especulació, topar els preus, hem parlat moltíssim, no?, de regular aquest mercat, que en el cas de les embarcacions, ostres, se fomenti l'ús tant privat perquè els propietaris puguin llogar les seves embarcacions, no? I hi ha aquestes diferències tan grosses, no deixa de ser cridaner. Vosaltres també afegiu que podria empitjorar el medi ambient, la massificació, i fins i tot contribuir a una manca de seguretat. Per quines raons, José María?
Bueno, massificació, ja tenim una costa com una fuerte pressió. Obviamente, si esta normativa hubiese tenido éxito, sería un efecto llamada. Uh-huh. Habría más autorizaciones de charter, más embarcaciones de alquiler. Y luego seguridad, porque bueno, la mayoría de las empresas que estamos aquí tenemos una serie de técnicos. Nosotros, por ejemplo, en nuestra empresa tenemos un empleado por barco. Nosotros tenemos gente que comprueba cada 2-3 meses las jarcias, se miran motores, se miran muchas cosas para evitar que la gente, cuando está navegando, se le pare el motor o tenga problemas. Claro. Claro, un privado que solo tiene una embarcación no va a hacer esto. No lo va a hacer porque no es rentable. Entonces, y luego pues irán con el mínimo, como mucha gente que alquila pisos, que bueno, no, esto es lo justito, no...
Claro.
No,
a ver. Però si sí podran treure molt de beneficis, Pedro, claro, llogant aquestes embarcacions.
Así es. El problema es que hay una diferencia muy grande de empresas profesionales y de personas que se quieren dedicar al arrendamiento náutico. Habría que separarlo, ¿no? Entonces, lo que están abriendo la puerta es que a cualquier persona que tiene un barco pueda lucrarse de ello. Entonces, hay una gran diferencia, como bien dice mi compañero, de una empresa profesional que mantiene las embarcaciones en perfecto estado a una embarcación privada que le viene justo en flotar.
Uh-huh. Pedro, ¿heu plantejat ja la possibilitat que les Balears no se li apliqui aquesta normativa, ja que sabem que és un territori tensionat turísticament? Això és una possibilitat que s'ha plantejat?
Sí, exactamente. Es verdad que por una vez en la vida, tanto independientemente de los colores que existan, ya sea el PP o el PSIB, han estado de acuerdo en exceptuar que en las Islas Baleares esta norma no entre, básicamente porque es por cercanía, quien vive aquí lo sabe, esto representaría el caos en nuestra costa. En cambio, en Madrid, por distancia, imagino, no tengo constancia de que hay muy buenos profesionales en Madrid y tengo contactos con ellos. No obstante, se ve que están mal asesorados por algún motivo, por distancia, imagino. No están de acuerdo ni con su propio partido autonómico que hay aquí en Baleares, y eso la verdad que nos desconcierta y nos entristece porque no se rige por un sentido común.
José María, aquesta és una ocasió més per també analitzar la saturació de la nostra mà, és a dir, parlau que ara hi haurà més saturació encara, però quin és el punt de partida? Sobretot a l'estiu, a la mà Mediterrània, a la mà Balear, creus que ja també s'ha de gestionar totes les embarcacions que hi operen, tant de lleure com de charters? Hi ha una massificació també a la mà que s'hauria de gestionar?
Bueno, nosotros por la información que tenemos, porque tenemos asociados en diferentes puertos, en la mayoría de los puertos, el principal problema que tenemos es que viene mucha gente de fuera, que són barcos il·legals, que vienen a hacer la temporada aquí.
Perdona, José María, o sea, ve gent de fora, ve amb el seu vaixell, il·legal en aquest cas, i a damunt li treu profit. El lloga per fer-se agost, mai millor dit. O sigui, és així.
Sí, por eso hemos luchado mucho porque la normativa autonómica sea obligatorio para tener autorización de charter, tener un puesto de amarre. Porque los barcos nosotros normalmente hacemos alquiler diario o semanal, pero la gente hace sus necesidades en el barco. Cuando vuelven a puerto, nosotros en los puertos tenemos unas instalaciones, unas máquinas que sacan aguas grises y negras. Y ese barco queda listo. Si tú no tienes puerto base, eso no lo puedes hacer. ¿Qué hacen? Se van a Talamanca o a cualquier cala, abren y buidan.
Mira, un poc el fil del que estàs dient, no?, sobre la contaminació i sobre extreure aquestes aigües brutes, no?, enmig de la mà, precisament, just acabant de conèixer una notícia sobre la contaminació fecal a les platges de Balears. Se duplica entre 2024 i 2025. Estem parlant d'un informe que recull Mar Balear 2026, enguany, en el seu un capítol que és específic de platges i que parla que se duplica entre 2024 i 2025. És una barbaritat. Això ha tingut a veure, podríem dir, no? També.
És una part.
Mm-hmm. Hem de fer-hi també, en relació amb aquestes noves normatives, com valorau un canvi que també s'ha introduït perquè fa la normativa de la nàutica de lleure, fent referència a que se vol eliminar aquesta possibilitat de lloguer d'embarcacions de motor sense disposar de llicència. Una titulació oficial, una pràctica que és habitual al litoral espanyol, també a les Balears, que havia generat certa controvèrsia, cert debat. Vosaltres com ho valorau també aquesta possibilitat? Creus que s'hauria d'eliminar la possibilitat de llogar sense llicència o com hauria de ser?
Mira, es cierto que hubo un vídeo viral que tuvo mucho impacto, pero eso no es la realidad. Eso es un vídeo y es viral y es un acontecimiento anecdótico, ¿no? Triste y la verdad que no representa lo que son las embarcaciones sin licencia. Nosotros dejamos bien claro que la causa no se rige por el tipología de barco ni por el tipo de cliente. El cliente es víctima de una mala gestión. El problema reside en el tipo de empresario que gestiona estas embarcaciones, ya sea sin licencia, con licencia, independientemente de la lora, justo con mi compañero lo estábamos hablando antes de llegar. Hay mucho irresponsable. Lo que hay que apuntar es por una navegación responsable, una actividad responsable, no en la tipología de barco. Los barcos sin licencia bien gestionados no dan problemas. Los barcos con licencia bien gestionados no dan problemas. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Ha sacado esta normativa, como bien comentas, y dice que los barcos privados se van a poder seguir alquilando, se van a seguir pudiendo navegar sin ningún tipo de licencia, y los barcos comerciales quedan totalmente eliminados. Esto me recuerda a mí la época post-COVID. Los primeros barcos que salieron a navegar en plena pandemia fueron los privados, y los barcos comerciales teníamos totalmente cesado esta actividad. ¿Qué ocurre? ¿Que los barcos comerciales respetamos menos la normativa que los barcos privados? ¿Qué ocurre? ¿Que los barcos comerciales hacen más daño que los barcos privados? Para nada. Si tú estás buceando y te pasa un barco sin licencia o con licencia por encima, te va a hacer daño, ya sea privado o comercial. No tiene ningún sentido. Solo hay que respetar la normativa, y para ello las personas que están detrás de esa empresa, los responsables, los gerentes, tienen que tener una titulación profesional acreditada para poder representar la normativa.
Yo entiendo lo que dice Pedro, pero a mí no me cabe en la cabeza que alguien pueda manejar una embarcación sin titulación. A mí no me cabe en la cabeza. Independientemente de que el jefe base le explique muy bien cómo se utiliza, le explique los límites, la normativa, le explique seguridad. ¿Por qué? Porque cuando esta persona sale no tiene la misma responsabilidad cuando tienes titulación. Entonces, es opinión personal.
No,
aquí
se planteja el debate, también es interesante ver las dos perspectivas.
Aquí es muy importante, estaría de acuerdo con José María, en el caso de que las licencias de navegación recreativa tuviesen una práctica evaluable. Entonces, te cojo la idea. Ahora bien, una licencia de navegación son 4 horas sin examen. El PER son 16 horas de práctica sin examen. Entonces, ¿quién evalúa la capacidad y la habilidad de esa persona que te alquila el barco? Exigir una licencia no tiene sentido si esa licencia no sea evaluable.
Clar, perquè totalment se pot treure qualsevol. Si simplement compleixes les hores de pràctiques, se suposa que ja tens aquesta llicència. Amb aquesta llei aprovada en marxa, amb els canvis, amb el que suposa que ara els particulars, de cara a aquest estiu, per exemple, no, puguin llogar les seves embarcacions, fer negoci en les seves embarcacions, en realitat és això, com podríeu descriure el que podria suposar aquesta passa de cara a l'estiu?
El lejano oeste.
Tan dramàticament perquè, ho
clar,
veus,
no? Bueno, hi ha com mira, una situació el Tribunal Constitucional ha decidit, no? Però, mentrestant, qui podrà fer què, no?
Clar.
O sigui, és el que dius tu, no? Serà un poc campi qui pugui.
Correcto, ya hemos vivido, yo he estado aquí por situaciones que ha habido por embarcaciones, por accidentes...
Exactament, por massificació a les aigües.
Entonces,
sí.
Es que el gobierno balear ha intentado paliar esto, frenarlo... Y entonces sale una norma que es anti-frenarlo, ¿no? Que promueve que venga más gente y tal. Entonces es que es difícil luchar si no se ponen todos de acuerdo. Creo que no es tan difícil reunirse, hablar y tener un poquito de sensación, de feeling y de entendimiento.
Claro, pero, así que este tipo podemos ver una embarcación privada que ha llogat esa embarcación. Si ho veiem, si ho detecta, l'autoritat competent pot actuar, ja ho ha de permetre, o què pot passar? No?
La ley balear está vigente. Uh-huh. Ha habido varios intentos de medidas cautelares y los juzgados en 2 ocasiones han rechazado las medidas cautelares. Con lo cual, a día de hoy que estamos hablando, no sabemos la semana que viene, pero a día de hoy... Esas medidas, la ley está vigente y el gobierno balear no va a dar autorizaciones de charter a embarcaciones que provengan de lista séptima. Uh-huh. Entonces, claro, tema, si viene una persona de fuera que hace el cambio de lista en Valencia, se hace el loco y viene con el barco de Denia, especialmente la zona de Denia y tal, a Ibiza... Claro, si los clientes embarcan solo en Denia y desembarcan en Denia...
Surgen preguntas,
entonces, claro, ahí teóricamente esos clientes se rigen por la ley estatal, ¿vale? Si embarcan o desembarcan en Baleares, entonces se rigen por la normativa autonómica. Vamos, hablando claro, de locos.
Sí,
alguna darrera crida per part del sector, administracions, govern central, sobre el que pot suposar aquest canvi en la normativa, Pedro?
Sí, por supuesto. Nosotros, una manera para que todo el mundo lo entienda, es que no es lo mismo que salgan solamente las embarcaciones comerciales a las 10 de la mañana y vuelvan a las 6 de la tarde, sino que si también los privados salen a las 10 de la mañana, ¿dónde van a ir a fondear? No tienen sitio donde poner el ancla, no hay lugar, ¿no? Y si además todos vuelven a las 6 de la tarde, imagínate a nivel portuario qué va a suponer eso, ¿no? Es una masificación de barco volviendo a la misma hora, yendo a repostar a la misma hora, y eso a la seguridad, pues, hace daño. Nosotros, es cierto que recibimos muchísimos comentarios de que nos sentimos, pues, un poco desigual a la normativa y en muchas ocasiones... muchos socios nos comentan que incluso se les ocurre, pues para poder igualar las condiciones, cambiar de bandera. Nosotros somos pro a la bandera nacional que tenemos y queremos guardarla. No obstante, al final, para poder igualar condiciones y poder jugar con las mismas reglas,
claro.
A veces algunos se plantean este tipo de cuestión. Vamos a intentar evitarlo. Vamos a ser escuchados Baleares por una vez, que sin ir más lejos, somos la capital de la náutica recreativa. Igual no de la nació, però sí de la nàutica, i debemos ser escuchados.
Des d'aquí, aquesta crida per part del sector nàutic davant els canvis, hem parlat i hem escoltat les postures de Pedro Francisco Gil, que recordem és president de l'Associació d'Empreses de Xàrter de les Balears, i de José María Jiménez, president de la Comissió del Xàrter Nàutic de l'Associació Provincial d'Empreses d'Activitats Marítimes. A tots dos, moltíssimes gràcies per aquestes aportacions.
Gràcies a vosaltres.
Fins a la propera. Són les 10:23, si vos sembla, escalfant motors per Sant Antoni.
Així és, Marta, perquè haureu notat. Comença la setmana Sant Antoni, era la setmana Sant Antoni, i els protagonistes tornaran a ser els dimonis. Hem de dir que avui tenim ganes d'escriure i d'explicar també per als oients els nous vestits de dimoni de l'esbar de Campos, que han cridat molt d'atenció ara al Veïm en Imatges, explicant als oients, han estat dissenyats i elaborats el mateix poble Campos, estan fets amb teles naturals i orgàniques. I diumenge s'estrenaran a les Benelles aquesta nova vestimenta, com deien, ben interessant. I
molt realista,
i
a
molt
més,
realista,
eh? Molt realista. Ens encanta aquesta nova vestimenta i ens encanta, sobretot, escalfar motors per Sant Antoni. Per altra banda, les beneïnes de Sant Antoni de Muro han fet aquest pas definitiu cap al seu reconeixement institucional, una passa molt important per preservar el nostre patrimoni.
Sí, es diu celebrant perquè el Consell ha iniciat formalment la declaració de les beneïnes de Sant Antoni de Muro com a bé d'interès cultural immaterial. Després de la reunió celebrada al Consell Assessor de Patrimoni Cultural i Material ahir en el claustre de Santa Anna de Muro, un pas clau, importantíssim, i haurà de ser ratificat definitivament en el ple de la institució insular.
I plourà o no? Jo cada dia ho demano, per si hi ha algun canvi.
La gran pregunta, evidentment, també haurem de demanar la confirmació del nostre home del temps, Albert Ardé. Si es confirmen les prediccions actuals, a dia d'avui, ja que encara falten un dia, els actes de Sant Antoni que se celebrin el 16 de gener durant el dia es podran desenvolupar sense pluja. No obstant, María José Guerrero, la delegada de l'AEMET, aquí a les Balears, informa que aquest proper divendres vespre, a la nit, l'illa es veurà afectada per un tàlveg que provocarà precipitacions. Just el divendres vespre hi ha concerts a Palma, per la qual cosa els assistents hauran d'anar acompanyats de paraigües, però el divendres vespre el que hi ha, sobretot, són, per exemple, piromusical a Sa Pobla, celebració també de Sant Antoni a Muro, a Manacor, també molt importants, i és un titular que és exactament el de fa un any, perquè
talment.
La previsió és aquesta,
sempre,
durant el dia va fer sol i el vespre hi havia, fins i tot es va parlar de tàlveg, possibilitat de tàlveg exactament com un guany, curiós.
És vera, talment, que curiós. I a més és que sempre passa per Sant Sebastià, per la Diada de Menorca, per Sant Antoni, sí. Sempre això és una realitat. Però com dèiem, dijous, amb el nostre mode del temps, i sobretot també divendres, jo crec que podrem donar una informació més precisa de la meteorologia de cara a festes. Són les 10:26, uns consells tornant a donar.
El dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és coneixement.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Fem un Tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més de Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicari.
Hola, tothom.
Molt bon dia, vins de Tèntol.
Bon dia, Coret.
Aquí la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic així com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
continuem el dia aquí en directe. Són les 10 i 28 minuts. Si mos veniu seguint des de primera hora de programa, probablement recordareu que just a l'inici a la nostra tertúlia no hem volgut deixar una data de banda. Avui, dia 13 de gener, és el Dia Mundial contra la Depressió. És una de les principals causes de malestar emocional i, per tant, de trastorn mental, però encara costa parlar-ne obertament. A Espanya, gairebé una de cada 10 persones ha patit o pateix depressió al llarg de la seva vida, i aquí, a les Balears, les dades indiquen una incidència fins i tot, Joana, lleugerament superior a la mitjana estatal.
Sí, així és. Aquesta xifra, aquesta dada també fa que tinguem aquest rècord, per dir-ho d'alguna manera. Darrere aquestes xifres, però, hi ha històries personals, processons llargues, molts de silencis en moltes ocasions, però també recuperació, aprenentatge i esperança. Avui volem posar veu a aquesta realitat a través de dues persones que han viscut un procés de depressió i que ara, des de la seva experiència, també formen i acompanyen altres persones.
Podem saludar Ana Maria de Lluc Anyelles i en Rafael Mateos, que els tenim a tots dos aquí a l'estudi. Benvinguts, moltíssimes gràcies per venir.
Gràcies.
M'ha agradat molt, sobretot, l'essència del que explicava Ana Joana. Aprofitar una experiència personal, dura, perquè no ho hem d'obviar, per ajudar altres persones. Vull començar per les experiències personals. Començo per tu, Maria. Com va ser aquest episodi? Primer, donar-se compte que no és fàcil. Abans de la tertúlia parlaven que poden passar a vegades anys en reconèixer el problema, en posar-li nom, depressió com a tal, veritat?
Exactament. Així, en el meu cas, jo ja fa més de 7 anys que arrossec, diguéssim, amb aquesta malaltia, i la veritat és que en el principi m'ha costat molt reconèixer els símptomes. Jo no sabia què me passava realment. Simplement, com tenia poques ganes de fer coses, m'estimava més mirar que fer. És una de les senyals que vaig dir, ostres, això és... És raro, no? No voler fer, sinó que m'estimava més mirar.
Estar d'espectadora, no?
Exactament. Exactament. També m'acostava molt relacionar-me amb els altres, m'acostava molt anar a fer feina, moltíssim. Fer totes les tasques m'acostava moltíssim. Fins que al final no vaig poder i vaig haver d'aturar per causes majors.
Rafael, no sé si en el teu cas coincideixes una mica amb Maria de Lluc. Com has viscut tu el procés? Com ha estat assumir aquest demanar ajuda també, posar-vos en mans de professionals i conviure també, que és important aquesta precisió, no? Perquè en el final s'ha de conviure amb aquesta malaltia.
Bueno, la verdad es que sí, ha habido puntos en los que estoy de acuerdo con María Yu, que los he vivido también con él, como ella, pero que realmente a mí me costó mucho porque fue el momento en que todo se me desbordó. Es decir, hubo un crack, lo que es como aquel que dice en el cerebro, y que todo se me desconectó por completo. Entonces, mi situación fue meterme en el sofá, olvidarme de todo el mundo, olvidarme de mi esposa, de mis hijos, y desde aquí quiero dar las gracias a mi esposa y a mis hijos por la ayuda que han tenido durante todos estos años, y quiero reconocer que los he tenido en todo momento, y eso es de agradecer. Nunca me han dejado.
Mira, això també és important, no? Aquest acompanyament, aquesta gent que molt sosté, d'alguna manera, la xarxa, ja sigui de família, d'amics, que en moltes ocasions, no?, mos han de fer costat i mos han d'empenyar una miqueta per poder continuar i seguir endavant. Quins són, Maria de Lluc, els moments o situacions més difícils durant el tractament o durant la recuperació? Des que fa 7 anys, per ventura, encara no pots dir jo n'he sortit del tot, perquè com una malaltia crònica, això a vegades s'adú i hem de aprendre a conviure, però no sé, com diries tu que és el moment més difícil i aquest de recuperació que tu podries assenyalar?
Efectivament, és tan llarg que crec que el més difícil és no veure la sortida. En tant de temps, jo he conegut gent que ha tingut depressió i li ha durat a lo millor un parell de mesos, però també conec gent, bé, i jo mateixa, que són molt d'anys, molts. Clar, crec que el més complicat de tot és veure que, sobretot, se posa les recaigudes. Perquè te penses
tornar enrere, no? Exactament. A tornar a començar.
Però són freqüents, i els professionals sanitaris ho adverteixen. Se pot un tornar a caure, no passa res, forma part del procés, no? El que passa és que entenc que és molt feixuc, no? No sortir, tornar a caure, a vegades no se veu la llum, no?, al final del túnel. Però sí m'agradaria demanar-vos, perquè jo estic segura que avui molta gent que ens escolta se sent molt acollida, no? Hi ha moltes persones que ho viuen en soledat, que no tenen aquest recolzament, que ni tan sols en parlen ni li posen veu. Per això vull conèixer sobretot no només la vostra experiència, sinó en el moment en què vareu demanar ajuda, Rafel, com varen funcionar els professionals de la salut, com va ser tot aquest procés, de quina manera vos varen ajudar?
Vale, el proceso que realmente yo recibí fue un proceso muy rápido, porque yo me encontré en una situación muy fuerte, muy delicada, y entonces los profesionales lo que hicieron fue coger y decir, no, esta persona tiene que estar junto con nosotros, tiene que estar un tiempo con nosotros, y yo quedé ingresado. Entonces, al quedar... Sí, yo quedé ingresado. Quedé ingresado, y durante ese tiempo, pues, me trataron muy bien, no me puedo quejar. Y una vez ya recuperado, entre comillas, de esa situación, me dieron el alta y pude regresar a casa.
I en el teu cas, Maria de Lluc, els professionals sanitaris, tota la gent que intervé en un procés de depressió i que te dona les pautes per sortir-ne, com va ser?
Jo me sent bastant identificada amb en Rafa, també, perquè, és a dir, el meu inici va ser també arrel d'un ingrés, i jo no vaig tenir tan bona experiència com ell. Jo ho vaig viure bastant malament. De fet, vaig estar diverses vegades ingressades i l'ingrés va ser bastant desagradable en tots els sentits. Sí que és vera que hi havia professionals que molt bé, però d'altres que mos trataven malament. I trobo que també s'ha de dir que els professionals...
com tots,
que,
clar.
Que estan a prop de gent que està tan vulnerable... Han de ser sensibles en aquest malestar que tenim i bueno, no han d'afegir en el banyat. Sí que és vera que també m'he trobat professionals, i ara, de fet, és qui m'atenen ara, que estic molt, molt, molt contenta amb ells i que m'han ajudat molt.
Home, és que per fer aquesta feina precisament s'ha de ser d'una pasta especial i s'ha de tenir precisament una empatia i una sensibilitat molt, molt especial, no? Si no connectes o si no empatitzes amb la persona que té endavant, difícilment la podràs ajudar, no? Supos que és això un poc el que pot haver passat. Jo m'agradaria demanar-vos una miqueta per aquesta feina que feis ara, no?, de formadors o de pacients actius formadors, com funciona i sobretot com vos sentiu també, no?, de participar i promoure que altra gent també pugui fer passes per sortir d'aquest pou en què a vegades costa, no?, veure la llum de dalt.
Bé, nosaltres hem conduït dos tallers entre iguals. Bé, el programa Pacient Actiu és un programa de la conselleria que pacients amb una malaltia crònica, o bé en aquest cas depressió, no té per què ser crònic, ajuden o condueixen tallers per gent que pateix la mateixa malaltia. I és un voluntariat, i la veritat que, bé, ho feim perquè veiem que funciona, que la gent està molt contenta. Després, quan acaba el taller, al cap de 7 sessions, la gent mos agraeix moltíssim i està molt contenta d'haver participat.
És que estic pensant una cosa, Joana, com tot, no? Ningú te pot ajudar
ningú
més.
Ningú millor que qualcú que coneix o que se pot porar la teva pell, no? Allò que diuen... me puc ficar dins la teva pell perquè he passat per el mateix. No sé si, Rafel, això és una de les coses que... No sé si dir que més valoren o més agraeixen les persones que estan a l'altre costat, en aquest cas, com a... no alumnes, però gairebé sí, com alumnes, no? Vostres, en aquest cas.
Sí, sí, sí. Además que lo agradecen mucho porque empatizas enseguida con ellos. Entonces, las primeras sesiones, María Yuc puede decirlo, que había como un distanciamiento, como diciendo, bueno, ¿y aquí qué pasa? ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos hemos metido? Pero después ya se dan cuenta de que realmente estamos entre iguales. Es decir, ellos son enfermos, nosotros también somos enfermos, pero nos apoyamos y nos ayudamos los unos a los otros, que eso realmente se agradece. Y ver las situaciones por las que viven, por las que pasan, y que nosotros también nos podemos sentir muy introducidos en la misma situación, podemos decir, oye, que aquí estamos nosotros, que nos podemos ayudar, que podemos ser amigos, podemos ser la familia que no tienes, en fin, aquello que no
recolzat.
Tienes.
Te sents recolzat, clar, és que te dona un suport, te sents acompanyat, recolzat. Què vos demanen, Maria de Lluc?
Mos demanen consells, a vegades consells bastant directes. I què faríeu quan vos passa això, que... que feis o que vos passi. Nosaltres, clar, comptant la nostra experiència, a lo millor el que me funciona jo no li funciona a ell, però, lo que li, però sí que li funciona a una altra persona. I això també mos demana, bueno, bàsicament estan molt agraïts per l'acompanyament en general, de que els entenem a la perfecció.
Sí, perquè jo abans de que és molt important l'acompanyament familiar o d'amics, però en Rafael ara de per ventura no tens a ningú, no? Per ventura no tens família o la tens en fora i necessites també, no?, d'una xarxa o d'una gent que te pugui entendre i te pugui sostenir, que és una paraula que supos que vosaltres empleeu molt precisament per parlar d'aquesta malaltia, d'aquesta depressió. Jo sé que en parlam molt, vosaltres en parlau molt i nosaltres com a mitjans de comunicació cada vegada en parlam més, però és vera que encara ara hi ha un gran estigma associat a la salut mental. No sé si coincidiu en jo en que moltes vegades fa por parlar-ne o fa vergonya parlar-ne o te sents una mica discriminat o mil coses que podríem afegir. Quin missatge creus que serien importants de transmetre per reduir aquest estigma associat a la salut mental?
Yo lo que haría sería lo que hice yo, es decir, me encontré en una situación en la que donde yo vivía, donde yo me muevo, el círculo social donde me muevo es un círculo social muy cerrado. Entonces, claro, lo que tenía yo miedo era de que conociesen que yo estaba enfermo y que tenía una depresión mayor. Yo ocultaba esa situación hasta que dije, se acabó.
Segurament per por en el rebuig, no?
Sí, sí, porque no quería ser rechazado. Entonces, al no ser rechazado, yo dije, no, voy a retraerme, voy a... Pero al final, cuando abrí la puerta y dije, se acabó, me sentí liberado y yo animo a todos que hagan lo mismo, que se sienten liberados, que no tengan miedo, que no tengan preocupación de que si están enfermos, que lo digan. Que vayan al centro de salud, que vayan a su médico de cabecera, que vayan donde tengan que ir y que no se preocupen por lo que digan, porque decir van a decir, tanto si estás bien como si estás mal. Entonces, que no te preocupe lo que digan, pero que realmente busques una solución a tu situación.
Maria de Lluc, tu afegiries alguna cosa?
Sí, bé, lo que, una cosa que també moltes vegades s'estima el tenir nosaltres mateixos. És a dir, jo el que me passa, que encara ara me costa dir... jo tinc depressió o jo, bueno, tinc unes dificultats, però després, quan ho dius, realment la gent reacciona, o bé, en el meu cas, reaccionen bé, vull dir...
A vegades verbalitzar el problema el fa més petit, no? Diuen això, sí. També.
Sí, com ho fa més senzill, sí. Per dir-ho de qualque manera, no? Que... I també una altra cosa, sí. És que, diguéssim... hi ha dues coses, dos missatges que crec que seria important transmetre. És una, un problema de salut mental pot tenir qualsevol, en qualsevol moment de la seva vida. Uh-huh. És a dir, ningú està absent de que li pugui passar en qualsevol moment. I l'altre és que moltes vegades se creu que els problemes de salut mental, en els casos de depressió en concret, depèn de la voluntat. Com si dir, no, tu no te poses bé perquè no vols. I no és exactament així. Sí que és vera que tu pot fer coses, no? Pot tenir hàbits saludables, el mateix que li puguis dir a un pacient, per exemple, oncològic, no fumis, fes exercici si pots, menjar
bé... Sí, és com si dir-li, és que no te cures perquè no vols,
exactament,
no? És que exactament. És exactament igual.
És sí, així. Sí, és un exemple perfecte.
Sí.
Aquesta comprensió és necessària, sens dubte, no? Jo vull pensar que la societat fa passes endavant, que cada vegada és més oberta, no?, per entendre que la depressió, com deia Maria de Lluc, li pot passar a qualsevol persona. I com que és així, probablement ara mos estan veient i escoltant moltes persones que ho han viscut, i no m'agradaria a mi acabar sense demanar-vos si, per exemple, aquestes persones se volen acollir en aquests programes, on vosaltres, com a formadors i, a més, testimonis en primera persona que coneixeu aquesta realitat, podeu donar algunes pautes. Com ho fan? On s'adrecen?
Bueno, els tallers entre iguals se proposen des d'un centre de salut o
sí?
Una unitat de
directament
salut mental.
Directament demanen, idò, al centre de salut.
Sí, han de... Bueno, si us han conegut per diferents medis i també se posen cartells i això... els professionals se'ls... Bueno, diguéssim, se proposa unes dates i se fa una recaptació, diguéssim, de pacients, no? I se pot fer des de derivació, des de metge de capçalera, des de, bueno, de diferents especialistes que puguin derivar, en aquest cas, de depressió. I després se fan grups de unes 15 persones, més o manco, perquè tampoc no poden ser massa, perquè, diguéssim, han de poder atendre tothom, però també ha de, diguéssim, sortir... a compte, diguéssim, el grup, perquè no podem fer un grup de dues persones, me refereix, que són grups això de 10, 15...
Que la gent no tingui por a apuntar-se, tampoc, no?
No,
que...
cap on ni una, tothom és benvingut, i nosaltres sempre ho deim, estem molt contents de que la gent s'apunti i que vengui en els tallers.
Estic molt agraïda. No és fàcil, a vegades, parlar obertament, no?, de la intimitat d'una persona, d'un procés que ha suposat per vosaltres tant de dolor, també per les persones que vos estimen. No me vull quedar sense demanar-vos les persones que sabem, no?, d'algun cas de depressió que el tenim en el nostre voltant. Quina seria la millor manera d'actuar en aquest cas, Rafel? Com poden actuar les persones que conviuen amb malalts per depressió?
És complicat. És complicat. No podem dir que sigui fàcil, perquè depèn de cada persona i de la situació en què se troba, no? Jo me vaig trobar... estic xerrant en mallorquí. Bueno, m'he trobat en persones que han estat complicades i ha estat unes altres que no.
Clar, depèn.
Dependeix. Jo, en el meu cas, he tingut l'ajuda de la meva dona, del meu fill, i unes altres no tenen l'ajuda de la família.
Exacte.
I se troben, perquè no s'han trobat en casos que no s'han dit és que no tenc família, és que tenc família però com si no en tingués, tenc amics però no en tenc, i nosaltres li hem arribat a dir si no en tens amics, no tens família, nosaltres fem de família.
Que guapo, també, no?
Sens dubte.
Aquesta manera també d'acollir i d'ajudar a altres persones. Agrair moltíssim, Marta,
i
sobretot
que
hagin estat així
gaudit...
de valents.
No, jo he de dir que, igual que tu, Joana, que hem gaudit molt d'aquesta conversa tan didàctica, tan constructiva i que pot aportar tant, no?, a les persones que ens escolten. Rafel, Maria de Lluc, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Són les 10:45, escoltem uns consells i tornem tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és servei públic. La gran vida. Del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer bé?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Tenim un final de festa fantàstic.
La gran vida.
I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla. On és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
Deu i 48 minuts. Xisco Nadal, no estaràs menjant xiclet?
No, en directe mai.
Ah, tant de bo. Quina
no,
insulta és que te veia...
perquè mos veuen.
Te veia arrobegar i no sabia si era per un xiclet o no. Avui, Dia Mundial del Xiclet. Ho volen celebrar molt dentista. Cuando tú me ves a mami sabes chicle, y empiezo a tocar tu cuerpo y te derrites. Tú sabes que a mí me encanta y lo repites otra vez. Sabes
He de dir que aquestes coses no solen passar a la consulta d'un dentista. És a dir, això de saber a xicle, tu me toques, me derrites, això no passa. A les consultes d'entrada no és un servei que ofereixin estàndard.
No, no,
però bé, ara,
jo no volia entrar.
És a dir, ara farà... No, no, tu has obert aquest meló, ara farem la consulta en el nostre convidat. Avui, com tu deies, Marta, és el Dia Mundial de Xiclet, un producte petit, quotidià i aparentment inofensiu, però que genera molt de dubtes quan parlam de salut bucodental. Per això nosaltres havíem convocat el nostre dentista de confiança i ja el poden saludar, el doctor Andrés Ochogavi. Andrés, molt bon dia, com estàs?
Què tal, bon dia.
Anava a demanar-te per xiclets, però Ana Marta Grau ha obert un altre meló. Passen aquestes coses una consulta o la gent només va a fer-se una obturació?
Sí, no, la gent potser arriba amb un xiclet. Escolta, on tens la papelera i tal? Però després no te demanen xiclet ni saben que no... No, 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 no correcte, la consulta, no?
Molt bé. Es viu, aquest doctor.
Es viu, Has vist com ha mogut?
Ha sabut sortir d'aquest problema que ha suscitat la Marta Grau tot d'una. Anem a centrar-nos en els xicles. El xicle, per definició, és bo o dolent per les dents?
Bueno, això és com tot, no? Els xiclets sense sucre pues, pot tenir moments que pot ser bo, i amb el sucre pues, mai s'ha d'emplear perquè té més conseqüències que coses favorables. I abusar d'algo pues, sempre no és correcte, amb la qual xiclet amb pot de cordura, no?
És a dir, xiclet en reserves. Anem en xiclets en sucre, que afecten sobretot ses mal, supòs, no?
Clar, els xiclets amb sucre... El sucre el que fa és alimentar els bacteris, els fa més fortes, diguem, que puguin generar més àcids. Aquests àcids el que fan és pues, fer malbé l'esmalte, el desmineralitzen, no? El fan més porós i, per tant, amb més risc de tenir càries. Entonces, el sucre, xiclets, aliments, begudes, pues, ho hem de limitar, no?
Clar, càries, la paraula que ens fa més por quan t'han d'anar al dentista. A xiclets, o arrobegar xiclet, pot prevenir la càries en un moment determinat?
Podria ajudar en un moment donat. No sé, no és que hagi estat tot el dia amb un xiclet, però és vera que un xiclet té una cosa molt bona, i és que ajuda a generar més saliva. La saliva és com un antiàcid natural que nosaltres tenim, i també a vegades les càries estan formades, o hi ha gent que té més càries perquè té sequedat bucal, doncs ajuda a hidratar la boca. Doncs un xiclet sense sucre pot ajudar a generar aquest antiàcid natural que nosaltres tenim, que és la saliva, no?
Per tant, hidratació bucal important, si no l'aconseguim en els xiclets per aquesta producció de saliva, i pot avaltar-se la més, m'imagino.
Per hidratar?
Sí, no, aquests sprays que de vegades he sí, vist sí, a supermercats sí. I farmàcies, si no volem estar en el xiclet perquè fas feina i estàs rebegant tot el dia, pot no ser estètic, amb un spray també tindríem la mateixa funció.
I caramelos, també, sense sucre. Hi ha caramelos específics, a part per gent que té sequedat bucal, que tenen una capacitat de generar més saliva, aigua i tot això, evidentment. Però sí, caramelos, sprays, beure líquid...
M'agrada perquè el doctor Ochogavi, allò que insisteix una vegada i una altra, t'has fixat, Marta Garaues, sense sucre. Caramels sí, ja. Sense sucre, claro. Xiclets sense sucre, perquè, com dèieu, el sucre allò que fa és afavorir la proliferació dels bacteris, et fa més forts, i això podria ser un problema. Clar, però roballar molt de xiclet pot produir-nos problemes de barram, perquè, clar, també és una... No sé si pots acabar amb un barram de ferro, perquè hi ha gent que està roballant, que perquè està fent com a peses en so xiclet. Això, des d'un punt de vista maxilofacial, pot dur qualque tipus de problema?
Sí, sí, és a dir, la gent que està tot el dia amb bicicleta ja robegant, al final està fent una sobrecàrrega a l'articulació mandibular, el múscul, l'ATM, l'articulació, i al final pot desencadenar amb un problema de desplaçament del disco, no pot abrir bé la boca, mal, és a dir, mal de cap, és a dir, al final és com fer bruxisme, al final estàs...
Clar, és que és el mateix, estàs robegant tot el temps. De totes maneres, he vist que el Col·legi Oficial de Dentistes recomana que si tu robegues xiclet, el manco que no sigui més de 20 minuts. Que
sí,
després
sí.
Te'l llevis, perquè hi ha gent que ho arrossega i allò ja no té ni gust ni res, no? Com a hàbit a vegades, no?
Ja és un vici, no?
Exacte.
Que al final, es compta, no? Sobre la dosi s'hace el veneno. O sigui, si tu te passes de xiclet, al final qualque conseqüència ha de tenir. A nivell bucal, pues, una sobrecàrrega d'un múscul, de l'articulació, i si tens una sobrecàrrega com la gent que fa bruxisme, pues al final tindràs un trastorn temporomandibular a modo de desplaçament del disco, una artràlgia, que és mal de l'articulació, una miàlgia, que és mal de la musculatura, i això en el dia a dia pues, te pot emprenyar un pal, no? A l'hora de menjar i no estar en plenitud, no? Per fer les teves funcions.
Clar, a vegades que vas anar al súper o a la farmàcia i te trobes allò que porta xiclets blanquejants o blanquejadors. Com a dentista, a favor o en contra? Com aquelles descrits quan fèiem anglès, for or against, a favor o en contra?
Mentida.
No, és mentida, o sigui...
Directament.
Ja començant per aquest punt,
Ni sí ni no,
eh?
Mentida.
Sí, sí, no, no blanquegen, no blanquegen, i les pastes de dents tampoc blanquegen. Sí que poden ajudar, a lo millor, a reduir un poc una taca, però no canvia el to de la dent. És a dir, una cosa és que a lo millor dissimuli algo, que, però no té un efecte blanquejador per les dents perquè no canvia el to. No, no, per fer un blanquejament ja s'ha encerrat de fer tractaments de blanquejament a la clínica dental. Sí, no ajuden ni blanquegen.
I després, si menges molt de xiclet, alerta amb aquest globus que fas. Això és un niu de bacteris, també. Si damunt el robegues més de 20 minuts, si estàs fent aquests petits...
bimbolles.
Bimbolletes, no? Tot el temps.
Bimbolles o bimbollotes, en funció de la teva capacitat pulmonar.
Exactament, no? A vegades és la tècnica més que capacitat pulmonar, és vera. Però, clar, això és un font de...
Marta Garau, ets una caixa de sorpreses. Mai m'hagués imaginat aquesta dissertació sobre el món de la bimbolla de xiclet.
Parlant d'una experiència personal, tu saps fer bones bombolles de xiclet o petites?
Mai, no se m'adona bé això.
Clar, jo grossos, però això de que tampoc depèn de que tinguis una gran capacitat, és més una qüestió de tècnica, un dia te faré la prova perquè ho puguis comprovar.
Quants que ho deus a les Balears? És a dir, demà hauries de venir xiclet i fer-ho perquè els nostres telespectadors
bombolles
i després els oients de ràdio recuperin a la carta.
Dobles, que és que quan fas una grossa després fas una petita. O sigui, imagina't l'adolescència amb xiclet que me vaig passar, però no és el cas, no? Perquè és vera que a mesura que vas avançant i amb l'edat, clar, te pot desenvolupar o produir alguns problemes, com deies. Però quan especificaves la producció de saliva, això ajuda molt a la gent gran, que sol tenir també més problemes de boca seca, per exemple.
Sí, total, no? La gent gran normalment tenen més medicació.
Sí.
Hi ha molta medicació associada a la sequedat bucal. La sequedat bucal, pues, és favorable per la microbiota que tenim de bacteris dins boca, perquè no tenen l'efecte tan bon que se diu de la saliva, és a dir, no creix saliva, per tant, les bacteris estan de festa ja i tenen més capacitat de fer malbé la nostra dentadura, no?
Alerta també, perquè un estudi de Califòrnia diu que robegar entre 150 i 170 xiclets a l'any pot desenvolupar també l'extracció de microplàstics. O sigui, te pots menjar microplàstics a través del xiclet. O sigui, que molt bons tampoc són, doctor.
Al final te trobes microplàstic per tot, no? I al final estem per tots.
El xiclet és que sembla quasi com un plàstic, clar.
Sí, jo crec que hi ha moments, a lo millor, si tu estàs fora de casa teva i no tens espai de dents, pues, a lo millor després de dinar, fer 10 minuts, més que 20, jo crec, opinió personal, a robegar un xiclet amb xilitol o sense sucre, pues te pot ajudar, a lo millor, com a complement, no substitut, és mai una raspallada, però jo crec que en aquests moments podria ser com indicat o aconsellat, però per lo de més, està tot el dia amb un xiclet o això, i ara està, ara venia, bueno, ara m'ha de comentar el doctor Maimó de Son Jastet, de la Unitat del Son, que se va fer un estudi als Estats Units per els conductors de camions que feien travessies molt llargues d'una mateixa ruta que els recomanava emplear xiclet. I se va veure que a nivell de somnolència ajudava a mantenir-se despès. I se va veure que aquella ruta X pues, tenia menys sinestralitat. No? I per tant, mira, com a consell, a lo millor, el xiclet, per quan hagis de fer una ruta llarga, per la península,
no?
Perquè a Mallorca no en tenim, pues, el xiclet pot anar bé.
Que curiós.
Camioners de les Balears, teniu en compte
xiclet,
o teniu sempre un paquet de xiclets dins el camió. Clar, parlàvem de falsos mites, el xiclet no blanquegen, els xiclets tampoc substitueixen un raspallat, que de vegades passa, que hi ha gent que diu, no, és que després de dinar no t'intent de passar perquè nostre, robegaré un xiclet. És millor robegar un xiclet que res,
exacte,
però tenir clar que no substitueixen.
Sí, sí, és millor que res, és millor, perquè això de la saliva, perquè ajudi a hidratar, i vull que no t'esprèn de qualque cosa que te caigui entre les dents, però ha de quedar clar que no és una substitució d'una rentetjada normal.
Clar, xiclets i ortodòncia, que solen ser com a elements antitètics. Si dus, si t'han borat ferros, o si t'han borat un Invisalign o qualsevol cosa d'aquestes modernes d'ara, convé no menjar xiclet perquè pot ser un problema.
Sí, sí, convé no se recomana, clar, perquè, bueno, imagina't, no? Tots mos imaginem aquests bràquets, aquests ferros, pues, si ja se mos queda un resto de bocata o el que sigui, no?, de tonyina, imagina't un xiclet.
Quina feinada,
llavors,
aquí, clar.
No? És una feinada.
No paga la pena. De totes maneres, té tota una generació d'adeptes el xiclet, i de totes les edats, tipus, entre les celebrities, també. Quantes fotos o vídeos han agafat famosos celebrities parlant, fins i tot a discursos, i hi havia un xiclet. O aferraven el xiclet abans de començar.
Aquestes coses solen passar, Marta Grau. La gent, quan s'acostuma a menjar xiclet, la gent que ens roba habitualment, després no és conscient i en certes situacions sí que pot ser considerat de mala educació. Madrid és famosos perquè tenim fotos.
Sí, tenim algunes
clar,
fotografies.
Si vols, podem veure, ara molt les posaran els nostres companys de realització, una de les reines d'això és la Britney Spears, que sempre anava en xiclet a tot arreu. Aquí la veiem amb un xiclet a la boca. I llavors també teníem, si no vaig errat, en Ancelotti, que va ser...
Sí.
Entrenador del Madrid. Ara
en
que,
xiclets per tot.
Ara vull que parlàvem d'entrenadors del Madrid, que ja no hi són. I llavors també tenim en Blake Lively, que és una d'aquestes actrius de moda en els Estats Units, que se torna a la Britney, s'apareixen a Blake, perquè són rosses les dues, però anant passant d'un assalt. Aquí tenim en Blake Lively fent una bimbolla. Ella no és com tu. No és de ser bimbolla grossa, ell és de fer bimbolla petita. Clar, doctor, moltes vegades també hi ha gent que menja xiclet o jarrobaga perquè diu que això ajuda a prevenir el mal alè. Clar, el que pot fer és com desfressar-lo.
Exacte.
En certa,
sí.
En certa manera.
Sí, jo penso que és més algo temporal, a més, i pot desfressar, no causa un problema mai, no? S'hauria d'indagar si és d'estómac, si és per gingivitis, si és altra cosa. Però, bueno, molta gent ho fa, no?, per dissimular un moment donat... No sé, el que hagis menjat o el que hagis
ajudar.
Fet.
Imagina't, un pa amb oli en ball. Sí, de sobte una cita, si el que tens amb bueno, és un xiclet.
A vegades no sé si
benvingut
no mescla.
Clar.
Pot ser pitjor, potser no mescla això.
All i xiclet.
All mentolat, no sé si és la combinació ideal per una cita, però bé,
no
podria ser.
Jo crec que no cola.
No cola. Moltíssimes gràcies, doctor.
Moltes gràcies a vosaltres.
Notícies, tercera hora de programa, tot d'una.